Aquests plans d'ocupació el que fem és una mica actualitzar el seu currículum, actualitzar també les seves habilitats perquè hi ha una part formativa, per tal doncs, que tinguin més oportunitats de cara a un futur. Passaran un any amb nosaltres, amb el qual ja és un contracte laboral d'un any garantit, però sí que busquem un objectiu més a llarg termini, que és l'ocupabilitat d'aquestes persones.
Fins aquest dimecres 6 de maig està obert el període d'inscripció d'un pla local d'ocupació per a 25 persones. Està finançat per la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de l'Hospitalet i s'ofereixen contractes de 12 mesos de PO d'oficis i PO cívic. Bona tarda, de seguida ens centrem en aquest nou pla local d'ocupació. Abans, però, com sempre, fem una ullada a d'altres titulars de la jornada. Comencem. Els Mossos d'Esquadra investiguen el tiroteig que s'ha escoltat aquest matí a l'interior del Bal Josué de Rambla Catalana 55 a la Torrassa. Els veïns han alertat a la policia que s'ha personat i ha localitzat fins a 5 beines de bala a l'interior del local. L'establiment ja havia estat expedientat i tancat un temps per operar com a after sense llicència. A hores d'ara no hi ha detinguts. La Diminuta obre les portes tots els dissabtes del mes de maig per acollir pròrroga per un comiat, un muntatge que reflexiona sobre com afrontem la mort d'un ésser estimat i la dificultat d'assumir el dol en solitud. I en esports ens centrarem en l'OSPI, que aquest cap de setmana ha perdut contra el Badalona per 3-2, un resultat que complica el futur de l'equip de Sergio Juste, que continua sense tenir assegurat el play-off d'ascens.
Sabíem que era un tros d'equip i hem competit fins al final, no ha pogut ser, i res, esperar resultats i la setmana que ve contra el Cornellà, no ens queda altra.
L'Ajuntament impulsa un nou pla d'ocupació per a 25 persones. S'ofereixen contractes d'un any a ciutadans en situació d'atur i que estan inscrits com a demandants d'un lloc de feina.
Amb l'objectiu de tornar a introduir al mercat laboral a persones aturades que busquen i no troben feina, l'Ajuntament continua apostant pels plans d'ocupació dirigits a aquests perfils. La nova convocatòria ofereix contractes d'una durada d'un any per a llocs de feina dins de la brigada municipal. Es tracta de tasques relacionades amb la jardineria, neteja viària, pintura, manteniment d'edificis municipals o reparacions bàsiques.
Persones i perfils complexes que necessiten d'ajuda i de suport per reinsertar-se al mercat laboral. Llavors, aquests plans d'ocupació el que fem és una mica actualitzar el seu currículum, actualitzar també les seves habilitats perquè hi ha una part formativa, per tal doncs, que tinguin més oportunitats de cara a un futur. Passaran un any amb nosaltres, amb el qual ja és un contracte laboral d'un any garantit, però sí que busquem un objectiu més a llarg termini, que és l'ocupabilitat d'aquestes persones.
El govern municipal fa un balanç positiu de les accions i polítiques en matèria de reinserció laboral que s'han desenvolupat en els darrers anys.
Sí que és cert, com deia, que estem en un bon moment en el mercat laboral en què els índexs d'atur són baixos i, per tant, jo crec que hem d'anar a filar més prim per aquelles persones que formen part d'aquest atur estructural que es diu i que els costa més arribar al mercat.
Aquest nou pla local d'ocupació està finançat per la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament. Els contractes inclouen acompanyament i suport per afavorir la millora de la competència professional. Les sol·licituds es poden presentar fins al proper 6 de maig.
L'Hospitalet segueix la tendència macroeconòmica d'Espanya en l'àmbit laboral amb un creixement sostingut de l'ocupació en termes anuals. Així ho revela un nou informe del Fòrum Empresarial del Llobregat que destaca una evolució positiva del mercat de treball a la ciutat.
El nombre d'aturats a l'Hospitalet es manté estable. Tot i això, s'han registrat menys contractes en comparació amb el mateix període de l'any passat i també respecte al darrer trimestre de 2025. Aquesta disminució s'atribueix en bona part al final de la campanya de Nadal. Pel que fa a l'ocupació, la ciutat ha assolit una xifra rècord, amb més de 119.000 persones treballant. Malgrat aquestes dades positives, des del Fòrum Empresarial del Llobregat, alerten que la nova metodologia estadística utilitzada pel Ministeri de Treball podria no reflectir amb precisió la realitat de l'estabilitat laboral.
Una persona que tenga varios contratos fijos discontinuos en las estadísticas aparece como personas diferentes, lo cual nos distorsiona todo el tema estadístico. Pero hay que reconocer que la población en Hospitalet ha aumentado y esa población el aumento de población también ha empezado a trabajar y eso provoca mayor movimiento económico.
D'altra banda, l'entitat expressa preocupació per la tensió geopolítica entre Estats Units i l'Iran, que ja està afectant el subministrament global d'hidrocarburs. En cas que el conflicte s'allargui, les repercussions econòmiques podrien ser importants també a escala local.
Pues evidentemente un aumento de coste de los inputs, un aumento del tipo de interés de los créditos y tal, va a provocar que los empresarios se lo piensen dos veces antes de acometer nuevas inversiones o si ven que disminuye la demanda de sus productos, puede ser que empiecen a reducir su tamaño para adaptarse a la nueva realidad económica.
Finalment, l'informe posa en valor el notable increment de les operacions immobiliàries a l'Hospitalet, amb prop de 1.000 compravendes registrades, gairebé 200 més que en el trimestre anterior.
Els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig sense víctimes al barri de la Torrassa, concretament a la Rambla Catalana, aquest dilluns al matí. El bar on s'han produït els fets, el Josué, s'havia tancat per funcionar com a after, sense llicència.
A 6:45 del matí, els veïns han alertat els Mossos d'Esquadra de diversos trets a la Rambla Catalana 55, al barri de la Torrassa, concretament a la sortida d'aquest bar, el Josué. Els Mossos s'han desplaçat fins al carrer on hi han trobat 5 beines de bala. Han acordonat la zona i han interrogat diversos testimonis. No hi ha hagut ferits i, de moment, no s'ha realitzat cap detenció.
Sentí jaleo, m'assomé al barcó, estuve mirando un ratito, vi que se discutían, pero no los veía, y entonces sentí dos tiros. Y me asusté. Y digo, y silencio. Ya luego, cuando me he levantado un poco más tarde, he visto la policía. Una cantidad de policía enorme que por aquí no se ha visto nunca. Y nada más.
Pues nada, estaba durmiendo en la habitación y hemos sentido disparos, hemos salido al balcón. Y yo mientras que me salía, pues claro, ya no he visto nada. Pero dice mi marido que ha visto dos que iban con patinetes y luego al rato han venido la policía.
La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha explicat a Catalunya Ràdio que es troben en plena investigació, però que tot apunta que el cas podria estar vinculat amb assumptes de drogues.
Encara en plena investigació i acaben d'instruir totes les diligències, tot apunta que pugui haver-hi alguna vinculació en qüestions de negocis de droga i de més, però encara tenim escassa informació.
L'establiment, que genera malestar entre els veïns, ja havia estat clausurat durant 4 mesos per funcionar com a after sense llicència i avui s'hi ha trobat una trentena de persones a l'interior. Fonts policials asseguren que és un punt de reunió de persones amb antecedents d'activitats delictives.
I parlem ara de les biblioteques de l'Hospitalet, que han convocat una vaga indefinida tots els dissabtes per reclamar millores en les condicions laborals. Aquests espais modifiquen, doncs, el seu horari i no poden garantir els serveis habituals en dissabte.
Una imatge com aquesta no és l'habitual en una biblioteca. La Tecla se l'ha reduït al seu espai al 50% per adherir-se a la vaga indefinida.
Estem fent la vaga perquè no s'estan complint els estàndards que tenim de l'any 2014, que fixava un mínim de personal a la biblioteca i aquesta dotació de personal mai s'ha arribat a complir.
El col·lectiu bibliotecari denuncia el dèficit de personal, els horaris abusius i una diferència salarial en un sector tan feminitzat com aquest.
Volem que el sector feminitzat de biblioteques cobri en termes d'igualtat amb altres sectors de diputació. Estem disposades a fer vaga indefinida els dissabtes mentre no s'arribi a un acord.
A més, denuncien una manca de manteniment a les instal·lacions i una falta d'adaptació a les necessitats de la ciutat.
La biblioteca, amb el pas del temps, està creixent en complexitat. Des de l'any 2014 fins ara ha passat més d'una dècada. Llavors, la població de l'Hospitalet ha crescut en 43.000 habitants i, diguéssim, els estàndards segueixen sense complir-se i llavors demanem més personal i incorporació de perfils professionals diferents, d'acord amb les necessitats de la població de l'Hospitalet.
El municipi de l'Hospitalet compta amb 7 biblioteques i un bibliomercat.
La Diminuta ha estrenat el muntatge Pròrroga per un comiat, un muntatge que reflexiona sobre com afrontem la mort d'un ésser estimat i la dificultat d'assumir el dol en solitud.
Tots els dissabtes del mes de maig, la Diminuta obre les portes per acollir Pròrroga per un comiat. Un muntatge que se centra en com assimilem la mort d'un ésser estimat i la dificultat d'assumir els dols en soledat.
El teu pare ara descansa i ningú no el molestarà.
Com que el que és molt important és la importància de la vinculació o de l'estar presents en el que sigui, en aquest cas és en el dolor o en la tristor, que em sembla que és un tema que travessa el dol, tot i que és un dels temes de l'obra, no? Com potser la tendència actual, sobretot des dels que han aparegut els mòbils o la tecnologia, és la separació perquè ens necessitem menys, i aquesta obra pues, per mi parla una mica de la necessitat de l'altre, com a través d'aquestes juntes poden travessar més fàcilment aquesta situació pues, dolorosa, complicada.
Pròrroga per un comiat és la primera obra de la dramaturga argentina Florencia Nussbaum i és també la primera vegada que el text es tradueix al català. La trama es desenvolupa un diumenge com qualsevol altre a la casa d'una família normal. El pare de família mor al llit i deixa l'esposa sense reacció mentre ho intenta amagar als seus dos fills. Cadascun dels personatges fingeix que no passa res, però alhora són conscients que tots saben la veritat.
Li porto un tros de truita al papa i si no es desperta, li deixo al costat i surt, t'ho prometo.
Mira, que no! Que està descansant!
És un text que té un contingut emocional així bastant altet, perquè clar, ja d'entrada ja et trobes amb la mort d'algú que suposadament t'estimes.
A part de que ens reconeixem en la mort d'algú, també trobo que ens reconeixem molt en la falta de comunicació a la família. No? Encara que ens estimem, la persona que més estimes és la persona amb la que més difícil tens allò de comunicar el que et fa dolor i afrontar les converses incòmodes.
Aquesta obra és molt argentina, en el sentit de que parla molt dels vincles, de les persones, de la comunicació i la no comunicació de les famílies.
Com tu dius, deixa'l descansar i no el molestem.
Aquest muntatge és un projecte autogestionat i fet per persones que estimen el teatre. Una de les particularitats de l'obra és que tant el vestuari com l'escenografia s'ha fet a partir d'objectes i peces de segona mà.
I parlem ara del col·lectiu artístic Isla 6 perquè ha inaugurat la seva primera exposició Quemando medias de licra recordé por si acaso al Centre Cultural Tecla Sala. El projecte consisteix en un retrat poètic dels objectes desatesos per convidar el públic a reflexionar sobre la cultura material actual. A més, forma part del cicle Districte Tecla Sala, una iniciativa que dona suport a la recerca, la producció i l'exhibició de creadors vinculats al Districte Cultural de l'Hospitalet.
Aquests objectes reciclats tendeixen la seva segona mà a l'espectador perquè reflexioni sobre el món material. En una societat accelerada, l'exposició Quemando medias de licra recordé por si acaso, del col·lectiu artístic establert a l'Hospitalet Isla 6, pretén parar el temps perquè el públic pugui pensar en les coses que l'envolten.
El proceso empezó un poco inspiradas en los animales rumiantes y en el hecho de que su proceso de digestión es complejo y no es veloz y es como que revisitan una y otra vez las cosas que están digiriendo y lo que intentamos es generar un espacio como medio un estómago o un lugar nuevo, no sabemos bien qué es y cada uno lo sentirá distinto.
Per aconseguir-ho han utilitzat únicament objectes recuperats d'elles mateixes o dels seus familiars i amics.
Cada vegada hi ha més consciència, no?, de dur a terme pràctiques sostenibles en l'art contemporani. Potser un dels valors d'aquesta exposició és precisament, no?, haver creat una obra de nova producció on paradoxalment res és nou.
Tant la producció tèxtil com les estructures creades per l'arquitecte Roger Serret Ricou.
Hi ha com un procés també de reapropiar-se d'un material, en aquest cas doncs, siguin restes d'altres estructures, d'altres exposicions, d'altres materials reciclats, i donar-los una altra forma, tornar-los a entramar i anar sumant capes i així, no?
L'experiència sensorial convida l'espectador a ser actiu mitjançant una proposta de recorregut.
También queremos que quien entre pueda también hacer como su propia versión de este recorrido y nos parecía muy importante también que el juego esté presente como estuvo presente a la hora de hacer las piezas.
Va cambiando a lo largo de 2 horas, entonces es como que cada vez que uno visita la obra va a tener como una mirada mucho más diferente que la vez pasada que se visitó. Entonces es como que es algo que en un punto invita a a que uno se tome el tiempo de poder jugar tranquilamente y quedarse simplemente habitándola.
Un projecte viu, com també ho va ser el procés de creació de les artistes.
Fue muy variado porque cada una como atravesaba búsquedas distintas, más allá de que trabajaba con los mismos materiales, le pasaban distintas cosas y la estamos construyendo hace un año, así que pasamos por el invierno y por como el goce de esas telas generando calor y también por veranos que era como no quiero tocar más esta pieza de tantos metros.
Aquesta primera exposició com a col·lectiu es podrà veure al Centre d'Art Tecla Sala fins al 13 de setembre.
La cofradia 15 más 1 ha celebrat la Cruz de Mayo amb una processó liderada per dones que el passat dissabte va omplir els carrers de Pubilla Casas.
La cofradia 15 más 1 ha sortit aquest dissabte als carrers del barri Pubilla Casas per celebrar la Cruz de Mayo, que commemora el dia en què es va descobrir la creu on va morir Jesús, l'any 326 a Jerusalem. Adornada amb els tradicionals clavells, la creu ha desfilat sobre les espatlles de 24 dones, entre elles l'Anna i la Laia, que aquest any han carregat la imatge per primera vegada.
Este primer año estamos demasiado nerviosa, en verdad, ¿eh? Pero bueno, ilusionada siempre.
Lo llevo viendo desde fuera mucho tiempo, en Semana Santa formo parte de las Madrinas y los Nazarenos y pues me hacía ilusión cargarla y pues nada, aquí estoy. La cruz solo la pueden cargar mujeres, no hay ningún hombre que cargue el paso y bueno, también es en referencia al Día de la Madre, entonces es muy importante para todas nosotras.
La creu ha sortit envoltada d'altres membres de la confraria i de participants vestides de sevillanes com la Thais, que han fet honor a la cultura andalusa, on va néixer aquesta tradició.
Celebramos el último día que sale en la banda, la cruz, la virgen...
Darrere seu, la processó ha seguit amb la imatge de Nuestra Señora de los Remedios, una de les més emblemàtiques de la confraria, que ha carregat la Judit amb 55 persones més.
Llevo 2 años y me encanta. O sea, repetiría 1000 veces. Estoy muy nerviosa, la verdad que ya escuchar a la banda me pone los pelos de punta y ya otro año más.
L'agrupació musical ha tancat la processó, que també simbolitza el final de les celebracions de Setmana Santa i dona la benvinguda a la primavera.
Hemos pasado una Semana Santa estupenda y ahora vamos a hacer el colofón final con la Cruz de Mayo, que vamos de gloria, de primavera.
La desfilada ha començat a les 6 de la tarda a la plaça de la Bòbila i s'ha allargat fins a 8:45, fent un recorregut circular que han seguit centenars de veïnes i veïns.
Andrés, bona tarda.
Què tal? Bona tarda, Montse.
Comencem els esports parlant de l'OSPI, una derrota aquest cap de setmana que complica les coses.
Ho complica bastant, perquè ara mateix l'OSPI només pot aspirar a ser quart i compta perquè no té encara tancat el play-off d'ascens. Derrota 3-2 a Badalona en un partit evidentment marcat pel mal inici del conjunt de Sergio Juste, que a la primera part, minut 15, va encaixar aquest gol. És veritat que és un golàs, marcat per Juaco, insistim, minut 15. S'avançava al Badalona i a partir d'aquí el conjunt local va ser molt superior durant aquests primers 45 minuts. L'OSPI no va estar en defensa, un exemple és precisament aquest segon gol, servei del porter i ràpidament la pilota arriba a Tom Diawara, que al minut 39 anotava el 2-0 favorable al Badalona. Ja a imatges de la segona part, arribava novament Tom Diawara per anotar el 3-0. L'OSPI estava grogui i sí que és cert que un cop va encaixar aquest tercer gol, Sergio Juste va realitzar certs canvis, això ho va aprofitar l'equip per millorar en el seu joc i va començar a retallar distàncies. Primer amb aquest gol de Buba, minut 73, anotava l'extrem de l'OSPI el 3-1. I al minut 84, Antonio Pellegrín, Pele, aconseguia posar el 3-2 amb aquest cop de cap. Va tenir l'OSPI, o va intentar com a mínim, empatar el partit, no va ser possible i finalment 3-2 l'OSPI va caure a Badalona i es complica, insistim, el seu futur immediat.
Hem fet, jo crec que 70 minuts que no hem estat a l'altura, hem tingut bons moments però jo crec que bueno, al final comença el partit amb un golàs per l'esquadra que no, bueno, no hi pots fer res i a partir d'allà, ostres, a mitja part em vas una mica tocat, sortim amb ganes, del vestuari, ens fan el 3-0 i a partir d'aquí l'equip, per la que s'ho comença a creure, doncs, hem generat per poder empatar. I...
I des del passat divendres fins ahir diumenge, a l'Hospitalet Nord hem viscut el millor twirling amb l'Open Internacional, amb la dotzena edició de l'Open Internacional, organitzada com sempre pel Club Twirling l'Hospitalet. Més de 400 esportistes, més o menys 450, 9 països diferents, rècord, per tant, de participació en aquest Open Internacional de Twirling organitzat pel Club Twirling l'Hospitalet i, com sempre, el Complex Esportiu Municipal l'Hospitalet Nord. Gran ambient, rècord en xifres de participants, que és una cosa que, insistim, és habitual any rere any, amb un esport que està en creixement i que combina gimnàstica rítmica, dansa, malabarisme i música. Un esport també que, com dèiem, en aquest creixement necessita esdeveniments com aquest, com el que fa el Club Twirling l'Hospitalet, per promocionar-ho encara més.
Ha estat un èxit de participació, hem batut el rècord un any més en quant a participació de clubs, països i esportistes, i de moment va tot sobre rodes. La veritat, ja estem, com a club local, estem escapant força bé, amb forces medalles.
Yo estoy satisfecha con lo que he hecho en pista porque he estado meses trabajando y se ha visto el resultado y ahora en las premiaciones veremos qué pasa.
Sí que puede haber más presión ya que esté en tu casa y al final viene mucha gente de otros países para estar aquí todos juntos y demostrar lo que han estado trabajando.
I acabem els esports amb la milla urbana de Santa Eulàlia, que va tornar als carrers del barri de Santa Eulàlia de l'Hospitalet i, com sempre, va apostar per l'esport i la solidaritat.
La 34a edició de la milla urbana i solidària de Santa Eulàlia ha reunit més de 800 participants en una jornada marcada per l'esport, la solidaritat i l'implicació veïnal. La prova, organitzada per l'ESA i pel grup de familiars i amics de David Sánchez i Òscar Vizcaíno, s'ha celebrat al circuit tancat de l'Avinguda d'Amadeu Torner. En la categoria Elite, els guanyadors han estat Bernat Gironès i Estela Alberola.
Pues me ha ido muy bien. Yo el año pasado la hice y más o menos pues lo he planteado igual que el año pasado. Salir rápido desde un principio e ir mirando cómo van mis rivales. Entonces, depende de la distancia que le lleve, pues apretar o aflojar un poco.
Bueno, yo sabía que ya había bastanta gent aquí a nivell, però he sortit les primeres voltes, no m'ha acabat de trobar molt bé i aleshores he decidit mantenir-me una mica, mantenint distàncies, i després, quan he vist que l'última volta em quedava una mica de força, he decidit provar-ho i anar a buscar el Bruno, que és el meu company, i he tingut sort i l'he pogut atrapar.
Com cada any, des dels seus inicis, la milla urbana ha servit per retre homenatge a David Sánchez i Òscar Vizcaíno, esportistes de l'ES que van perdre la vida en un accident de trànsit fa més de 3 dècades.
Pues això des de fa ja 34 edicions, 35 si comptem la pandèmia, no? I any rere any pues estem aquí, i això és, sobretot, els ciments que fan que aquesta milla estigui cada any aquí a Hospitalet i a Santa Eulàlia.
La vessant solidària també ha estat protagonista. Els diners recaptats, tant a través de les inscripcions com del Dorsal Zero, es destinaran als projectes de l'Hospital Sant Joan de Déu i al Banc d'Aliments de la Creu Roja de l'Hospitalet.
Però tot el món està aquí. I és un dia de festa per a tot el barri, perquè disfruti el barri, perquè disfruti la gent que li gusta correr, i cada dia més felices. Este any ja llevamos 800 i pico de participants. Jo crec que està bastant bé.
Des de les 9 del matí fins al migdia, més d'una vintena de proves s'han succeït, on han corregut des dels més petits de la casa fins a la cursa d'atenció a la diversitat i la Yayo Runners de més de 65 anys.
Doncs la milla urbana i tota l'actualitat de l'esport d'aquest cap de setmana. Com sempre, aquest vespre, l'Elia Canjó. Que vagi molt bé, Andrés, i gràcies.
Gràcies, Montse.
I amb la informació esportiva ho deixem aquí. Abans fem un repàs de les notícies més destacades d'aquesta jornada. Fins aquest dimecres 6 de maig està obert el període d'inscripció d'un pla local d'ocupació per a 25 persones. Està finançat per la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de l'Hospitalet i s'ofereixen contractes de 12 mesos de PO d'oficis i PO cívic. Els Mossos d'Esquadra investiguen el tiroteig que s'ha escoltat aquest matí a l'interior del bar Josué, a la Rambla Catalana 55, a la Torrassa. Els veïns han alertat la policia, que s'ha personat i ha localitzat fins a 5 veïnes de bala a l'interior del local. L'establiment ja havia estat expedientat i tancat un temps per operar com a after sense llicència. A hores d'ara no hi ha detinguts. La Diminuta obre les portes tots els dissabtes del mes de maig per acollir pròrroga per un comiat, un muntatge que reflexiona sobre com afrontem la mort d'un ésser estimat i la dificultat d'assumir el dol en solitud. I això és tot. Per més informació poden consultar el portal dels mitjans de comunicació, l'elacdigital.cat. Que vagi molt bé i fins demà.